I una setmana més, iniciem el Passava per aquí, la cultura popular al matí a Ràdio Cel, una secció que té per objectiu doncs, passar-nos-ho molt bé, tot coneixent curiositats i també singularitats del calendari del cicle de l'any. Qui ens ajuda? Doncs l'Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina també el Museu Diocesà de Barcelona. Com estàs, Amadeu?
Molt bé, doncs mira, passava per aquí.
T'has deixat caure.
Ja han passat 15 dies.
Has vist que ràpid?
El temps passa volant, eh?
Mare meva.
Sí, sí, sí.
Vas passar molt fred o no? La setmana dels barbuts.
No, t'he de dir que potser n'estem passant més ara, potser.
Sí, és veritat, perquè jo fa uns dies sí que vaig notar un dia bastant gèlid. Jo no sé si coincidia amb la setmana dels barbuts o no.
Jo diria que ja estàvem fora, quasi bé. Potser estàvem dins encara, potser encara era Sant Pau.
Vés a saber. Però
perquè,
jo clar, em sembla...
Com que els dies corren i al final no te'n recordes de res.
Amadeu, que tu no ets de molt abrigar.
No, jo vaig amb màniga curta tot l'any.
Tot l'any?
Tot l'any. I no vaig amb pantalons curts perquè ja tinc una edat i faig el ridícul. Si no, hi aniria tot l'any.
Home, Boris Johnson, no sé si l'has vist tu, fent running amb calça curta.
Sí, sí, hi ha gent que em diu, com pots anar amb màniga curta? No, doncs vaig amb màniga curta. No, és molt còmode.
Nosaltres, perquè per la ràdio també tenim algun productor que hi ha altre, que també és de sort, i clar, allà estar acostumats al fred.
És la caldera,
la
zona... és la caldera interna.
Exacte.
La caldera interna.
Bé, Amadeu, suposo, mira, va, deixem de banda això del fred o no, que segueixes sent un home de paraula.
Home!
I em diràs, i ara per què m'ho dius?
Home!
Perquè, a veure, avui parlaràs, ens ho vas prometre, de Santa Eulàlia de Barcelona, no? Perquè ja toca.
Doncs sí. Mira, primer perquè s'escau.
Val.
Vale? Ben aviat celebrarem la seva diada. Ja sabeu que això és el 12 de febrer.
Uh-huh.
Segon, perquè és la patrona de la meva ciutat. I això, a veure,
això
jo
tira,
em sento molt... Això tira molt. Que la catedral de Barcelona també hi està dedicada. Sabeu que la catedral de Barcelona està dedicada a la Santa Creu i a Santa Eulàlia. I finalment, perquè és un tema que a mi personalment m'apassiona molt, molt, molt i molt.
La veritat és que no sé si passió, perquè ja li poses ja, la passió, no ho he dubtat ni un moment, Amadeu, però va, comencem si et sembla, però tinc la intuïció que avui la cosa s'anirà complicant.
Doncs sí, que es
perquè
complicarà.
Perquè comencem bé amb Santa Eulàlia.
Sí,
però...
ja veuràs, perquè entre d'altres coses haurem d'explicar alguns conceptes complexos, com per exemple una paraulota que és desdoblament hagiogràfic.
Uau.
O, per exemple, aclamació popular, sant tradicional o popular. És a dir, aniran sortint conceptes...
Vale, ja ens ho avances, eh?
Sí, sí, ja veureu, perquè si no, no entendríem el que volem explicar. Però, si et sembla, primer seria bo explicar qui era Santa Eulàlia de Barcelona.
Sí, sí, sisplau, vinga, endavant les atxes, anem-hi, va.
Doncs mira, Santa Eulàlia de Barcelona era una nena cristiana que, quan succeeixen els fets que la converteixen en màrtir, hauria de tenir uns 13 anys, per tant... Era una nena molt jove.
Molt jove, sobretot, adolescent, no?
Sobretot des de la nostra òptica. Des de l'òptica del segle IV no era tan joveneta ni tan nena.
Tens raó.
Però la cosa anava així. Mira, la tradició ens explica que era filla de Sarrià, d'una família benestant, i que, concretament, la finca on vivien estava ubicada al que actualment coneixem com el desert de Sarrià. De fet, allà encara hi havia una capella dedicada a Santa Eulàlia, i allà els frares caputxins hi havien tingut un primer convent que custodiaven, d'alguna manera, aquest indret on van veure néixer a Santa Eulàlia. O sigui, imagina que això ja té molta tradició, eh? Doncs mira, aquesta nena duia per nom Eulàlia. I atenció, a aquest nom, perquè en grec vol dir la ben parlada. I aquesta definició del nom que estic donant ara és molt important per entendre tot el que us explico.
O sigui, ens hem de quedar amb aquesta definició claríssima.
La ben parlada, ja hi tornem.
Val.
Perquè aquesta nena doncs va patir els embats, no?, de les persecucions dels cristians en època de l'emperador Dioclesià, la coneguda com la Gran Persecució. I, per tant, ens situem a principis del segle IV. Per tant, ho tenim perfectament ubicat cronològicament. I aquí el dolent de la pel·lícula serà un prefecte que duia per nom Decià i que tenia molt mala bava. I es va convertir, perquè es va convertir, aquest home, el Decià, es va convertir en una mena de fabricant de màrtirs a l'engròs.
Vaja, llavors potser sí que tenia mala bava, per tal com ho expliques, i de la manera que ho planteja, és Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, molt,
Decià?
Molt mala bava, perquè mira, molts dels sants i santes màrtirs d'aquesta època, diguéssim, la seva geografia, paraulota, primera paraulota, que vol dir la vida de sants. La geografia vol dir vida de sants. Explica que van ser víctimes d'aquesta gran persecució i de crueltat, i de la crueltat d'aquest prefecte, no? d'aquest Decià. No? Per exemple, propers a nosaltres, Sant Medí, Sant Sever, bisbe de Barcelona, Santa Madrona, tots aquests sants, però n'hi ha la tira, hi ha un llistat enorme de víctimes d'aquest home, i tots són executats i martiritzats pel mateix, i Santa Eulàlia també, per mantenir-se ferms en la fe cristiana i no renunciar-hi ni tan sols sota tortura. En el cas d'Eulàlia, el relat explica que va ser una noia valenta que va enfrontar-se al poder de l'Imperi Romà, atenció, anant-lo a trobar i a partir de l'ús de la raó i de l'argument i del do de la paraula, qüestionava l'acció i la persecució romana. D'aquí el nom d'Eulàlia, que vol dir la ben parlada.
Que i tot això ens hem de posar en el context que tenia 13 anys. Sí, val, d'acord, ens has dit, Amadeu, que en aquella època 13 anys eren diferents als d'ara, però sí, pel que expliques...
Però no per posar-se davant d'un prefecte a qüestionar-li...
Clar, que estic aquí.
Exacte.
Però en tot cas, deixa'm que conti, no? Perquè dius que els fets van passar, dèiem, a finals del segle IV, no?
Sí.
Ara estem al segle XXI, deixa'm tornar-ho a dir, perquè a vegades també ja no sé en quin segle...
I ja hem entrat, al segle XXI, i no estem a principis, 2022,
ja que portem. Clar, portem més de 1.700 anys, no?
Exacte.
Val. Com podem saber, doncs, quina mena de proves tenim de la seva existència, de l'existència de Santa Eulàlia?
Mira, jo diria que hi ha tres fonts bàsiques d'informació, o tres fonts fonamentals, que ens aporten molta informació, encara que pugui semblar impossible, pugui semblar remot, inversemblant... Tot és qüestionable, també és veritat, però mira, serien l'arqueologia, els textos, la tradició oral, i totes elles, entre elles, mantenen una relació. És a dir, no, la tradició oral no va per lliure i l'arqueologia va per lliure, o els textos, sinó que tenen concomitàncies i es van trobant. Per exemple, la llegenda, per exemple, ens explica que el cos de Santa Eulàlia de Barcelona va ser amagat i enterrat en un indret que cauria pels voltants de l'actual ubicació de Santa Maria del Mar, més o menys, on al seu moment s'hi va alçar Santa Maria de les Arenes, que era, atenció, una basílica martirial dedicada precisament a Santa Eulàlia i que va fer construir el bisbe Quirze al segle VII. Doncs bé, l'arqueologia situa en aquest indret on el bisbe Frodoí l'any 1878 trobar el cos de la màrtir barcelonina i el traslladar a la catedral un tumulatio ad santos. Una altra paraulota.
Una altra. Subratllada.
Exacte, aquesta és... Doncs mira, un tumulatio santos és un punt de focalització de relíquies amb una presència major o menor d'enterraments ad santos. Segons ens apropem o ens allunyem de la basílica. La tumulatio ad santos, que és la inhumació dels cossos al costat de les relíquies, garantia d'alguna manera la protecció de la tomba i assegurava el despertar a la vida eterna. Un costum que es constata ja al final del segle III i es generalitza al segle IV, que és el segle que estem parlant.
Que estem ara.
I en aquest punt, la concentració de tombes és molt important. Això vol dir que allí, concretament, hi passava quelcom especial.
Vaja. Clar, jo també et volia preguntar, Amadeu, avui aprofitant que parlem de Santa Eulàlia, no? Perquè jo he sentit a dir més d'una vegada que la nostra Santa Eulàlia, o sigui, la nostra patrona de Barcelona... Després també et diré això del copatronat, perquè la Mercè ha de dir alguna cosa. Bueno, si vols, després en parlem.
Ui, això aquí hi ha tema. Aquí és un tema, és una secció per ella mateixa.
Aquí hi ha debat.
Aquí hi ha debat.
Clar, la Santa Eulàlia és la de marida, no? Com una mena d'adopció, vaja, no ho sé, això, com funciona?
Vejam. Aquí hem d'anar a pams i ser molt meticulosos perquè... Hi ha gent que depèn com si li toques la Santa Eulàlia...
Ep,
és una cosa molt... Per això ho hem de ser molt meticulosos amb l'explicació. A veure, aquest fenomen que es dona amb força sants d'aquesta època és el que coneixem com desdoblament hagiogràfic. Parolota, desdoblament hagiogràfic.
Ho han complicat més,
Sí, s'entén per desdoblament hagiogràfic un procés mitjançant el qual, a partir de la història i els fets de la personalitat d'una persona real... venerada per l'Església, com a sant o beat, es creava una altra persona fictícia a la qual s'adaptaven llegendes i tradicions locals. Val? En el cas de Santa Eulàlia de Barcelona, la cosa no és ben bé així, o si més no, no del tot. Ja hem vist que l'arqueologia apunta cap a un altre cantó, tot i que no és concloent.
Val, llavors, Amadeu, perquè ho entengui, és com un joc de pistes, no? O una investigació, això.
Sí, exacte, és el que estem fent ara.
Va. Ens estàs donant pistes.
Anava a dir posar llum a la foscor, però això és d'un altre programa. Ara toca, doncs, veure què diuen els textos. Hem vist què diuen els meus companys, dirien les pedrotes, quan parlen de l'arqueologia. Ara veurem què diuen les lletrotes, els textos.
I què diuen les lletrotes?
Doncs mira, els textos, hem d'anar als textos cerimonials, com per exemple els himnaris, per exemple, i també als textos notarials de la ciutat. A Barcelona, el culte a Santa Eulàlia està present des del segle VII. Segur, això ho sabem segur, ho tenim documentat. Tant a la Passio Santa Eulàliae com a l'Himnus Honorem Santa Eulàliae Barcinonensis.
Parles molt bé llatí, eh?
No gaire. Tot i així ho vaig aprovar, eh? Em vaig fer 2 anys i vaig aprovar amb bona nota. I perquè si aquests himnaris, aquests himnes i aquests passionaris tampoc fossin prou demostració, diversos diplomes dels primers anys, ara aniríem al diplomatari, el diplomatari de l'Arxiu Capitular, per exemple, d'acord? Diversos diplomes dels primers anys de la restauració de la catedral esmenten el culte a Eulalienc. Per exemple, a l'Arxiu Capitular de Barcelona...
Què hi trobem?
Hi ha un llibre que es diu Libri Antiquitatum. Que sona bé això, eh? Antiquitat. En un dels seus primers documents de la catedral, precisament del 1800... Ai, del 1800, no, del 878, que ja ho hem anomenat abans aquesta data, sí. I consta que el rei Lluís el Tartamut concedeix alguns privilegis a la catedral que ja té el nom actual de la Santa Creu i Santa Eulàlia, i on diu clarament que el seu cos descansa en aquesta església, és a dir, ja s'havia fet el trasllat de... el trasllat a la catedral. Val? Per altra banda, i això és molt interessant, aquesta banda, aquest detall és molt interessant, mossèn Àngel Fàbrega va publicar l'any 1958 un treball que es diu Santa Eulàlia de Barcelona, revisió d'un problema històric. La genealogia i és la genealogia dels textos hagiogràfics, litúrgics de Santa Eulàlia de Barcelona. I es pot veure clarament com hi ha una tradició textual diferent de Santa Eulàlia de Barcelona i de Santa Eulàlia de Mèrida. Hi ha dos branques diferents que s'acaben confonent. D'acord?
És a
dir, podríem començar a pensar... Què podríem començar a pensar?
Clar, que en aquestes condicions és afirmar l'existència real d'una Santa Eulàlia de Barcelona.
Exacte. Bingo. Bingo. Jo entenc que amb tota prudència del món i esperant que algun dia, doncs, l'arqueologia, les pedrotes,
sí.
I noves documentacions, els textots, les lletrotes...
Les lletrotes.
...puguin resoldre tot aquest misteri...
Però que ens serveixen molt, eh?
Sí, i tant. Jo entenc que sí. A Barcelona hi va haver una Eulàlia que morí màrtir. De la que desconeixem més detalls. Sabem això. Una altra cosa és per on va la tradició oral, la llegenda. Sí que, en bona part, doncs, agafa passatges... agafa molts passatges, relats de la Santa Eulàlia de Mèrida.
Val.
Si més no, molt i molt semblants. És en aquest punt on es produeix el desdoblament geogràfic. En la tradició oral.
Val.
Ah!
Ja estic començant a enganxar, eh?
Clar,
però Barcelona, clar, deu tenir característiques, jo entenc, no? Pròpies d'aquesta llegenda que ens estàs explicant, no?
I ho entens bé, perquè és així. Una de les característiques del relat llegendari, més enllà de la descripció crua de 13 martiris, que també és veritat que cadascú li posa la salsa que vol...
Sí, no? Perquè jo en conec més d'un d'aquests martiris.
Exacte, jo en conec més de 13, perquè a mi són 13, però a mi m'han explicat variants que dius, mira, això, aquest martiri... Aquest no el teníem controlat, acaba de sortir de la xistera, del barret de copa, eh? És que és totalment geolocalitzat. És a dir, la llegenda de Santa Eulàlia de Barcelona, tal com la coneixem ara, passa en indrets reconeixibles i existents, encara ara, a la ciutat. Així és, Barcelona compta amb molts indrets eulalians que permeten, a partir de la lectura de la llegenda, fer una passejada per on suposadament van passar els fets. Per exemple, ja n'hem dit un abans, el desert de Sarrià.
El desert, val.
La plaça del Pedró i el Pla de la Boqueria. Aquests dos indrets es creu que és fora de la ciutat romana, es creu, o la llegenda explica que va ser els dos llocs on podria haver estat executada, per exemple. També
algun martiri.
Sí, martiris a tot arreu.
13.
Exacte. El carrer de la Volta de Santa Eulàlia, on allà s'explica que va estar empresonada. La baixada de Santa Eulàlia.
Sí, jo aquesta hi he estat i m'ho han explicat. Sí.
La baixada de Santa Eulàlia, que és aquell indret molt eulaliant que es diu que es va posar dintre d'una bota i la van fer rodar avall.
La van fer rodar cap avall.
La catedral. La catedral, que és el lloc, l'epicentre eulaliant de la ciutat. El Fossar de les Moreres, per exemple, o els indrets aquests de Santa Maria del Mar, que és on succeeixen els episodis, diguéssim, de la troballa del cos per part del bisbe Froduí. També hi ha una llegenda lligada al bàcul del bisbe Froduí, però que ara, en aquest cas, no, avui no ens porta enlloc, però que també hi ha miracles associats aquí.
Val.
Doncs aquests indrets, a més, si mirem a les façanes, hi veurem imatges amb fornícules, estàtues a les places que demostren, doncs, aquesta devoció que Barcelona professa a Santa Eulàlia. I si vols saber la curiositat de la incidència de Santa Eulàlia actualment al segle XXI...
I tant, sí, doncs, sisplau.
Per una banda, podem afirmar que la devoció a la patrona de Barcelona és no viva, vivíssima, eh? Per posar un exemple, el dia de Santa Eulàlia s'obre la cripta, on hi ha el sepulcre. Per cert, una cripta que és molt més que una cripta, és quasi bé com, per dir-ho així pel broc gros, un reliquiari gegant. Mm. Està concebut d'una manera que ell, la mateixa cripta ja és un reliquiari. Doncs, abans de la pandèmia hi passaven unes 7.000 persones.
Però ara estàs parlant, Pere, que em situï a la catedral, eh?
Sí,
estem
sí,
a la catedral.
Sí. Val, la cripta
catedral
on hi ha el sepulcre
de la Barcelona. Val.
Clar, 7.000 persones, poca broma, el dia 12 de febrer. En cua, eh?
No, no.
Que van a veure, doncs, sí, el sepulcre. I per anar acabant del tot, l'any 2020 a Barcelona, podem saber, sabem exactament qui vivien. 3.911 eulàlies.
A Barcelona.
A Barcelona. Vol dir que és un nom... N'hi ha moltes.
Sí, molt posat.
I a Catalunya hi havia 4.609 eulàlies. És a dir, estem parlant de que encara és un nom molt arrelat, per tant vol dir que hi ha una devoció i una tradició al darrere.
Exacte, i que aquesta devoció, com tu deies, com una santa com molt nostra, bueno, molt de Barcelona, no? Pels oients que ens estiguin escoltant de Barcelona. Jo t'haig de dir que conec bastantes eulàlies. Mm-hmm. Clar, estem parlant de laies, no?
Olaies.
Olaies, lalis,
sí,
no?
Sí.
Bueno, que fotimer, no?
Sí,
però
sí,
moltes
sí,
fora de Barcelona, també, també, eh?
També.
Que potser cabrien en aquestes 4.609 de tot Catalunya.
Per altra banda, t'he de dir que la devoció de Santa Eulàlia de Barcelona està extesa a tot el món, eh?
Sí?
Sí, trobaríem... Ara parlarem un lloc on es pot averiguar això.
Ah, sí?
Sí.
Explica-m'ho, va.
Perquè tu...
Qui,
clar,
forma
tu...
part de la recomanació, clar, de la quinzena.
Clar, tu vols la recomanació de la quinzena.
Ja em veus venir.
Clar. Doncs mira, ja des del 3...
Però no m'oblido de la Mercè, eh?
No, des del 3 de febrer,
sí,
el 27 de març, al Museu Diocesà de Barcelona podrem veure l'exposició Santa Eulàlia de Barcelona, la ben parlada. Una patrona, una ciutat. L'exposició posa en el centre del discurs l'advocació de Santa Eulàlia i el seu patronatge a Barcelona, a partir del que hem anat parlant, de l'arqueologia, de les obres d'art de diverses èpoques, de la seva tradició oral, de la presència de la santa barcelonina arreu del món, posant un accent especial en la presència de la santa a la catedral de Barcelona. Dels materials exposats a sala, destaca una imatge de Santa Eulàlia de Pere Costa, realitzada entre el 1733 i el 1738, que és preciosa.
Sí?
És de Santa Maria del Pi, aquesta imatge. L'estendard de Santa Eulàlia amb brodats originals del segle XVIII, procedent també de la catedral de Barcelona, que és una peça importantíssima de l'heràldica de la ciutat i que hem pogut recuperar, perquè la teníem com perduda, oblidada o extraviada, i en aquesta exposició es podrà veure un oli de gust neoclàssic de Josep Flauger, conegut com el Martiri de Santa Eulàlia, i un carbó i guaix, és a dir, un esbós sobre paper de Josep Obiols i Palau de 1950. Això entre moltes altres coses, i posat en context tot el que hem anat explicant a nivell expositiu.
Meravellós.
És una exposició que realment val la pena.
Dius
jo la recomano.
Del 3 de febrer al 27 de març, no?
Sí.
Al Museu Diocesà de Barcelona.
Ja la tenim funcionant.
Doncs s'ha d'anar a veure.
I tant, jo la recomano a tothom. Us esperem al Museu Diocesà.
I què passa amb la Mercè?
Doncs molt... Ah, és molt simple, però això...
I ja com... No,
molt,
no hi ha una dita, però em sembla que és per la Mercè, no?
Quina?
Què passa quan plou?
Ara... Diuen que la Santa Eulàlia plora.
És quan toc, quan per la festa de Santa Eulàlia.
Clar, quan per la Mercè plou, es diu que Santa Eulàlia plou perquè
això.
Hi ha com una mena de, diguéssim, de que li han pres el patronatge de la ciutat, però no és veritat.
Li ha pres o no?
No li ha pres ningú. Santa Eulàlia de Barcelona mai ha deixat de ser la patrona de la ciutat. I la Mare Déu de la Mercè, això dona per molt, eh? Jo vaig fer la seva... Hi ha una investigació meva publicada sobre aquest tema concret de com... La Mare Déu de la Mercè arriba a ser patrona de la ciutat al segle XIX. Val?
Val.
Que no té res a veure amb antics patronatges que la Mare de Déu de la Mercè ja havia tingut a la ciutat, per exemple, per deslliurar-los de la plaga de Llagosta.
Sí, aquesta la sé.
No té res a veure.
Diferent.
És diferent, perquè
Val.
El patronatge del segle XIX és conseqüència d'una posada al dia dels calendaris laborals de tot l'estat espanyol i, per tant, de la reducció de festes a celebrar. I, en aquest cas, la Mercè era la patrona de la diòcesis de Barcelona. Però, per extensió, va acabar sent per la ciutat. I aquí hi ha tota una maniobra municipal per convertir, per fer unes, unes fires més que una festa major.
Ja.
Perquè és un motor econòmic. Però això és un tema, ostres, és que és molt interessant i m'agrada que l'hagis obert perquè si tenim
és
temps,
un
dia el fem. És un meló molt interessant. Hi ha un article meu penjat, penjat a internet, sobretot això.
Ara m'has despatronat.
T'he despatronat perquè no, no, home, no, escolta'm, però la Mercè pensa que té molta tradició, eh?
Molta,
a Barcelona.
Clar, és
molt,
no, és considerada com la festa major, no?
Sí, sí, i molt vinculada a Santa Eulàlia, perquè l'ordre dels mercedaris estava vinculat també a Santa Eulàlia. L'ordre dels mercedaris es funda a la catedral de Barcelona.
Ah.
Clar. Però això, ja et dic, dona per una altra...
Va, ja en parlarem, ja parlarem.
És, i ara és que, un altre meló, eh?
És un altre meló, i ara un altre meló que ens ve, i gegant,
sí,
el proper dia que tu passava, que passaràs per aquí...
Sí, dintre de 15 dies.
Què, vens,
Carnaval, carnaval... Què et sembla?
Em sembla, m'encanta.
Va, parlarem del carnaval,
sí,
però li donarem una mirada crítica i també una mirada diferent.
Sí?
Sí.
Doncs ja ens ho...
I també... Donarà per molt, ja veuràs.
També hi haurà meló, eh?
Sí, hi haurà meló.
Amadeu. Doncs Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que també coordines del Museu Diocesà de la capital catalana. Gràcies.
Escolta'm, gràcies a vosaltres.
I passa més per aquí.
Sí, amb moltes ganes de tornar-hi.
Vinga, fins aviat.
Fins aviat.